Aquest és un podcast del...
Super 3!
Història. Segurament heu sentit a parlar alguna vegada del Renaixement, oi? És el nom del període històric que va començar a Europa just després de l'edat mitjana, és a dir, fa una mica més de 500 anys. Aquest moviment va renovar les arts i el pensament, i també va ser una època de moltes descobertes científiques i d'exploracions de terres fins aleshores desconegudes pels europeus. Li van posar aquest nom, Renaixement, perquè els seus impulsors volien ressuscitar l'esplendor cultural de l'antiga Grècia i de la Roma imperial. A més, hi va haver un altre canvi important. A l'edat mitjana, totes les respostes es buscaven en la religió i Déu era el centre de l'univers. Al Renaixement, la religió encara era molt important, però els savis també van començar a posar molta atenció en l'ésser humà. Hi havia un gran optimisme en les coses que podien aconseguir les persones si s'educaven bé i feien servir la raó. I la invenció de la impremta va fer que el coneixement que hi havia als llibres pogués arribar a molta més gent.
El Renaixement també va ser un moment de molta creativitat en totes les arts, que van viure una revolució total en l'estil i en les tècniques. És l'època de genis com Leonardo da Vinci, Donatello i Rafael. Però si parlem d'artistes del Renaixement, n'hi ha un que sobresurt especialment. Un artista total, amb un talent increïble per a l'escultura, la pintura, l'arquitectura i, fins i tot, la poesia. Un geni italià que va triomfar en totes les arts en què va treballar i que va ser tan admirat que li deien el diví. Segur que alguna vegada heu vist alguna obra seva, perquè és un dels grans mestres de l'art universal. Un creador d'una genialitat infinita amb una capacitat de treball sorprenent. Un artista que va fer història. Sabeu de qui parlem? De Miquel Àngel Buonarroti.
Viatgem fins a Itàlia, ara fa més de 500 anys. Els Buonarroti eren una família noble originària de Florència, però feia un temps que vivien a Caprese, una vila de la Toscana on el pare de la família, en Ludovico di Leonardo Buonarroti, feia d'alcalde. Tot i així, van tenir problemes de diners i aleshores van preferir tornar a Florència per viure d'una manera més modesta. En Ludovico i la seva esposa, Francesca, tenien 5 fills. El segon, a qui van posar Michelangelo, és el nostre protagonista d'avui.
Quan el petit Michelangelo, o Miquel Àngel, tenia només 6 anys, la seva mare es va posar molt malalta i va morir. El seu pare es va veure incapaç de criar la canalla tot sol i va demanar ajuda a una família amiga. Vivien a Settignano i eren una nissaga de mestres picapedrers.
I tant, Ludovico, no pateixis gens. Jo i la meva dona cuidarem d'en Miquel Àngel com si fos fill nostre.
Us ho agraeixo molt, de debò.
A més, m'acompanyarà a la feina i em donarà un cop de mà a l'hora de tallar pedres. Oi que sí, Violet?
Sí, que divertit!
Hi havia alguna cosa en aquell ofici de picapedrer que va apassionar el petit Miquel Àngel des del primer moment. Amb una escarpa i un martell, els grans blocs de pedra s'esmicolaven en trossos més petits. I, a mesura que es picava el bloc, apareixien formes fantàstiques que, amb imaginació, podien semblar figures de persones i animals.
Mira, aquest tros sembla un elefant.
Però espera, espera, que li falta la trompa. L'hauríem de buidar una mica per aquí. I per aquí també. I... mira, ara sí que veig un elefant.
Uau! Es pot donar la forma que vulguis a la pedra? M'encanta!
Quan en Miquel Àngel va créixer una mica més, En Ludovico el va enviar a estudiar gramàtica a Florència, però ell volia ser artista. Quan ho va dir al seu pare, li va causar un gran disgust, perquè en aquella època l'art encara no era un ofici reconegut. El pare considerava que aquella feina no era digna del prestigi del seu cognom. Però el noi no va baixar del burro. Volia ser artista, sí o sí. De manera que quan tenia tot just 12 anys, va entrar d'aprenent al taller d'escultura dels germans Ghirlandaio.
Aquells escultors li van ensenyar el nou estil artístic que s'estava posant de moda. Encara no ho sabien, però aquelles eren les primeres passes del Renaixement. Els artistes imitaven les obres que havien fet els antics grecs i romans, que havien aconseguit un gran domini de la tècnica i feien figures d'un gran realisme. Amb els germans Ghirlandaio, Miquel Àngel també va aprendre la tècnica de la pintura al fresc, que servia per decorar els murs interiors dels edificis més rics i importants.
Mentre treballava en aquell taller, també freqüentava l'escola on ensenyava l'escultor Bertoldo di Giovanni. Miquel Àngel era un alumne excepcional, però no s'entenia gaire amb els companys. Era solitari, tenia un caràcter difícil i sovint estava de mal humor. Però, tot i així, les seves creacions deixaven tothom bocabadat. Aquell centre ple de joves talents estava patrocinat pel governant de Florència, Lorenzo de Medici, que era molt culte i un gran amant de les arts.
Senyor Lorenzo, quina alegria que hagi passat per l'escola.
Qui les ha fet, aquestes obres?
Un alumne una mica conflictiu, senyor. Un jovenet que es diu Miquel Àngel.
Doncs són unes peces meravelloses.
Sí, sí, té força talent, senyor.
El vull conèixer, aquest noi. Les primeres obres artístiques del nostre jove protagonista ja van despertar l'interès de Lorenzo di Medici. El va acollir al Palau de la Via Longa, on es reunien els artistes i els savis humanistes que donaven brillantor a la cort dels Medici. Aquelles noves amistats van fer que Miquel Àngel s'amarés dels nous ideals renaixentistes i ell va projectar aquella manera de pensar a tota la seva obra artística, tant a la pintura com a l'escultura, que era el que més li agradava.
L'any 1496, quan tenia 20 anys, va esculpir una estàtua de Cupido. Ja sabeu, el déu romà de l'amor, que té ales d'angelet i que dispara fletxes que fan que els amants s'enamorin. La talla era tan perfecta que el marxant d'art la va embellir perquè semblés una antiguitat romana i la va vendre per un munt de diners a un cardenal, que és un clergue molt poderós. Però sabeu què va passar? Que el religiós es va adonar de l'estafa.
M'heu intentat prendre el pèl! Torneu-me tots els diners o us denuncio!
D'acord, d'acord. No us enfadeu.
Va, jove estafador, digue'm la veritat. D'on l'has tret, aquest Cupido, tan ben fet?
L'he esculpit jo.
T'he dit que em diguis la veritat.
Que us ho prometo. I us ho puc demostrar, si voleu. Dóna'm un tros de pedra i digueu-me en què voleu que la converteixi.
El cardenal va quedar tan impressionat per les habilitats d'aquell jove que el va convidar a quedar-se a Roma per encarregar-li noves obres. Al principi, la vida allà no va ser gens fàcil, però aviat l'habilitat del florentí amb l'escarpa va provocar que el seu nom comencés a córrer de boca a orella. Finalment, va arribar l'encàrrec que va catapultar el jove artista a la fama. Un altre cardenal li va demanar una escultura de la Pietat per a la Basílica Papal de Sant Pere, al Vaticà, que és l'església més important de Roma. Sabeu què és una Pietat? És la representació de la Mare de Déu que sosté el cos mort del seu fill Jesús a coll un cop el van baixar de la creu per enterrar-lo. Amb aquella obra, Miquel Àngel no només va superar els millors artistes de la seva època, sinó també els de l'antiguitat clàssica. La gent va quedar astorada davant de tanta bellesa. De seguida, els nobles rics de tot el país es barallaven per fer-li encàrrecs. Quan tenia 26 anys, el jove artista va tornar a Florència i va aconseguir una feina gegantina. Al pati de la catedral de Florència hi havia un bloc de marbre de gairebé 6 metres d'alçada i les autoritats no sabien ben bé què fer-ne.
Hem consultat els millors escultors i cap no s'atreveix a tocar el bloc. Diuen que és massa estret per fer-ne una bona escultura.
N'hi ha un que diu que em pot fer una columna.
Una columna? Ai, que avorrit, per favor.
I em puc fer una obra d'art.
I qui ets tu?
Miquel Àngel Buonarroti, per servir-los.
Ah, hem sentit parlar molt de tu. Diuen que ets molt bo.
Sóc el millor. I si m'encarregueu a mi la feina, us faré una estàtua impressionant.
Doncs tots diuen que no se'n pot treure res de bo d'aquest pedrot, que és massa llarg i estret.
Cada bloc de marbre té una ànima atrapada i la meva feina és alliberar-la. I jo ja la començo a veure, l'ànima d'aquest bloc.
El govern de Florència va acceptar. Miquel Àngel va demanar que tapessin el bloc perquè ningú no veiés com progressava la seva feina. Pica que picaràs i, després de 2 anys i mig, van descobrir l'obra que el va convertir en l'artista més aclamat del seu temps, superant fins i tot la fama de Leonardo da Vinci. Era el David, una imatge colossal d'aquest personatge de la Bíblia. Un noiet que es va atrevir a desafiar el forçut gegant Goliat i que el va vèncer contra pronòstic gràcies a l'enginy i a la traça amb la fona. Miquel Àngel va dissenyar la figura musculosa de manera que es pogués admirar des de qualsevol punt de vista i aquella escultura monumental va deixar tothom bocabadat.
Encara no tenia 30 anys i Miquel Àngel ja era tota una estrella. El reconeixement màxim, però, li va arribar a través d'un papa de Roma. El papa Juli II es va proposar restaurar i embellir el Vaticà i el nostre protagonista va ser el més afavorit, per enveja de molts. Però no va ser un encàrrec fàcil, perquè tant el papa com l'artista tenien un caràcter molt dur i mai van arribar a tenir una relació gaire cordial.
Miquel Àngel, vull que decoris el sostre de la Capella Sixtina.
Doncs si voleu un pintor, busqueu un pintor.
No m'enredis. Sé del cert que domines la tècnica de la pintura.
És clar que la domino. Sóc un artista total. Però jo em dec a l'escultura, que és un art molt més elevat i digne que la pintura.
Insisteixo, Miquel Àngel, serà una feina molt ben pagada.
No preferiu que us acabi les figures que em vau encarregar per la vostra tomba?
Tranquil, que encara no tinc previst morir-me. Ja l'acabaràs, la tomba. Ara és molt més urgent això de la Capella Sixtina.
De debò que no us ho pot fer un altre?
Vols que et tanqui l'aixeta dels ingressos? No, oi? Ja saps què diuen. Qui paga, mana.
El papa Juli II li va insistir tant que al final Miquel Àngel va acceptar. La Capella Sixtina és l'estança més important del Vaticà, la cambra on els cardenals es reuneixen cada vegada que han de triar un nou papa.
Vull que hi pintis les figures dels 12 apòstols asseguts en un tron.
Podeu ser molt bon papa i podeu tenir molts diners per pagar-me, però d'art no en teniu ni idea, santedat. No m'havien proposat mai un encàrrec tan avorrit. Els 12 apòstols en un tron, per favor! Ja us he dit que accepto la feina, sí, d'acord. Però no em digueu què hi ha de pintar. Faré el que jo vulgui. Accepteu?
Ah, ets la pell del diable, Miquel Àngel. D'acord, accepto.
S'hi va posar l'estiu de 1508, quan tenia 33 anys, després de fer centenars de dibuixos preparatoris. Va fer les pintures al fresc. Amb aquesta tècnica, els colors s'han de posar a la paret quan el morter encara és humit. Cal anar per feina i un cop s'asseca la pintura, ja no es pot corregir. Al principi, l'ajudaven altres artistes, però el mestre no n'estava gens content del que feien. Els va acomiadar i es va quedar tot sol a decorar aquell espai immens. Penseu que el sostre fa 40 metres de llargada per 14 d'amplada. O sigui, fa les mides d'un camp de futbol sala, només que una mica més estret.
A més, el sostre era a més de 13 metres del terra. Per pintar-lo, Miquel Àngel es va haver de passar un munt d'hores cada dia enfilat en una bastida de fusta. Era un lloc ben incòmode per treballar. A banda que no tenia gaire bona llum, havia de mirar en l'aire tota l'estona i la pintura li degotava a sobre. Aquella feina era com una tortura. Amb raó va trigar gairebé 4 anys a enllestir l'encàrrec. Va omplir l'espai amb alguns episodis del principi de la Bíblia, com ara la creació d'Adam, el primer home, o la seva expulsió del paradís amb Eva, la seva dona.
En total, hi va fer 343 figures.
Tothom va quedar embadalit. Miquel Àngel va demostrar la seva genialitat una vegada més, tant els seus admiradors com els seus enemics, que eren molts, i es va guanyar a pols el seu sobrenom, el Diví. Artistes com Rafael i Leonardo no van tenir més remei que reconèixer que aquell conjunt de pintures era el millor de tots els temps. Més de 20 anys després, Miquel Àngel va tornar a la mateixa sala. Tenia 62 anys, que per a aquella època era una edat força avançada. El nou papa, Climent VII, li va encarregar que decorés el mur que hi ha just darrere de l'altar.
I vull el judici final.
No esteu segurs, santa edat?
Sí. Vull que despleguis en aquest mur de la Sixtina totes les pors, les inquietuds i les incerteses de la gent. N'hi ha molts que temen l'arribada de la ira divina al final dels temps. I vull que la vegin amb els seus ulls.
Vos pagueu, vos maneu.
El fresc és gegantí i Miquel Àngel es va passar 5 anys sobre la bastida. Va treballar com una bèstia. La pintura fa 14 metres d'ample per 12 d'alt i hi ha més de 300 figures. L'escena representa el moment de la fi del món, quan els cristians creuen que les ànimes seran jutjades. Al centre hi ha Crist amb la Mare de Déu i els sants. A la part inferior, els morts ressusciten, però no es queden a la terra com a zombis. Els bons van al cel i els dolents a l'infern, estirats cap avall pels dimonis. L'obra va quedar espectacular, però els religiosos del Vaticà es van escandalitzar per aquella pila de cossos nus i recargolats. Poc després que morís Miquel Àngel, van fer pintar vels de roba i fulles de parra per tapar el sexe de les figures. Per sort, quan fa pocs anys van restaurar la pintura, van aprofitar per treure'n aquests afegits.
Miquel Àngel no va deixar d'esculpir durant tota la vida, però també escrivia uns versos molt elaborats i fins i tot va fer d'arquitecte algunes vegades. El projecte més considerable va ser la gran cúpula que corona la Basílica de Sant Pere de Roma. Tot i ser un avi de 72 anys, s'hi va dedicar en cos i ànima. Per fer-la, es va inspirar en la magnífica cúpula que havia vist des de petit a Florència, la de la Basílica de Santa Maria del Fiore, obra de Brunelleschi, el primer arquitecte del Renaixement.
Fixeu-vos si era una obra difícil de fer, que la cúpula no va quedar enllestida fins 24 anys després de la mort de Miquel Àngel. Encara avui, és la cúpula més alta del món. Té una alçària interior de 136 metres i un diàmetre de 42 metres. I, com totes les obres del nostre protagonista, cada any la visiten amb la boca oberta milions de persones.
Miquel Àngel va morir quan tenia 88 anys. Ja ho veieu, aquell nen que als 6 anys mirava les pedres i s'imaginava les figures que hi havia atrapades a dins, va acabar sent un dels artistes més grans de tots els temps. Un geni solitari i malcarat, capaç de donar vida a grans blocs de marbre dur i fred. Capaç de pintar les imatges més boniques i espectaculars que mai hagin decorat un sostre sagrat. Un artista tossut i ruda, però amb un talent excepcional, que va convertir en bellesa tot allò que va tocar. Miquel Àngel Buonarroti, sense cap mena de dubte, va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Miquel Àngel Buonarroti, escolta el proper episodi de Van Fer Història.
Una producció de Bacus per a 3CAT.